Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, amb Adrià Bas.
Aquesta setmana, la que va ser hostatge de les FARC durant 7 anys, Ingrid Betancourt, parlava del perdó. Ho feia en una entrevista al diari El País. Deia que són moltes les víctimes de la guerra a Colòmbia, les que estan disposades a perdonar per assentar les bases de la pau. I deia que el més lògic és prendre les mesures que ajudin els nostres fills i els nostres nets a viure en un país diferent. Deia també que ara hi ha gent a Colòmbia que viu d'aquesta guerra, que han fet fortuna i poder polític gràcies a la guerra. I que el que sorprèn no és que ara es firmi la pau i es faci un referèndum, que això seria el més normal, sinó que la sorpresa és que hi hagi qui vulgui votar no al referèndum. Però, és clar, un referèndum és així, que es pot votar que sí i es pot votar que no. El plebiscit de la pau a Colòmbia és demà i avui aquesta és la xarxa Molina dels Solidaris, el reportatge de la Marta.
Després de més de mig segle de guerra oberta i de 4 anys de converses a l'Havana, l'estat colombià i la guerrilla de les FARC han signat l'acord de pau definitiu. María del Rosario Vázquez és colombiana, viu a Catalunya des de fa 8 anys i pertany al col·lectiu Colòmbia en Pau.
Pensé que este día no lo iba a ver, que durante mi vida yo no iba a sentir esta alegría tan inmensa de que mi país al menos dejara una parte de la guerra que durante tantos años nos ha desangrado. Se firma con la presencia de muchísimos jefes de Estado, del secretario general de la ONU, y el próximo 2 de octubre, colombianos y colombianas, tanto en el país como en el exterior, vamos a ir a las urnas para afirmar con el sí que queremos que este acuerdo sea un compromiso ineludible tanto desde el gobierno, desde el pueblo colombiano, desde que asumamos nuestras responsabilidades y desde las FARC. También hay la posibilidad de votar no, de decir no queremos que este acuerdo se lleve a cabo.
És el primer país al món on es votarà la pau i serà aquest diumenge. I com deia María del Rosario Vázquez, hi ha una forta campanya també pel no. Hem volgut parlar amb Nico Salazar, colombià que ha viscut molts anys a Catalunya i que ara treballa com a funcionari de les Nacions Unides a Colòmbia en temes relacionats amb víctimes de la guerra. Salazar ens dona la seva opinió i apunta alguns dels interessos dels sectors que no volen que es firmi la pau.
Hi ha molts interessos darrere de que no es signi la pau, és a dir, és un acord molt ambiciós en el sentit de que s'establirà una comissió de la veritat tant per els excombatents de les FARC com per els militars. I això, clar, entre els militars, entre els empresaris, entre els polítics, ha generat molta por, no? De que finalment es podrà saber què va passar aquí a Colòmbia. I després també tens moltes víctimes de les FARC, és a dir, no necessàriament víctimes de l'Estat o víctimes dels paramilitars, que diuen, vale, volem la pau, però no volem sacrificar la justícia i volem veure tots aquests homes, aquestes dones de les FARC a la presó.
Però el que demanen aquest sector de víctimes, tal com sonarà els acords, no passarà.
No passarà, perquè en els acords finals el que n'hi haurà, sí, n'hi haurà una comissió de la veritat, sí, n'hi haurà una cosa que es diu jurisdicció especial per la pau, on possiblement aquells que no reconeguin davant d'aquest tribunal especial els crims, sí, n'hi hauran d'anar a la presó, però seran sentències, seran penes molt curtes.
Hi ha molts reptes ara a Colòmbia perquè les FARC no és l'únic actor armat que ha tingut una participació activa en el conflicte. Encara existeix l'ELN, els grups neoparamilitars i altres actors amb qui s'ha de parlar.
Hi ha moltíssimes zones rurals a Colòmbia on les FARC ha estat l'actor que ha regulat la seguretat i la justícia, on l'estat colombià i en específic l'exèrcit colombià no ha arribat mai. Ara el gran repte és que l'estat arribi a aquelles zones rurals de cara a que altres actors armats no puguin fer-se amb el control d'aquelles zones.
La setmana passada va tenir lloc el Congrés Anual de les FARC, l'últim, en què van anunciar que es dissolien com a grup armat i es convertien en un moviment polític sense armes.
Llevamos años en los cuales el mensaje de los distintos gobiernos ha sido que nuestro único enemigo, que nuestro único problema son las FARC. pues vamos a estar ante el reto de que si las FARC se disuelven como grupo armado, entran a la vida civil, se organizan como un partido político para entrar al juego electoral, se desarman, se reintegran, pues tenemos el enorme reto de identificar cuáles son las otras violencias que nos desangran.
Hi ha altres violències, doncs, que afecten el país, que cal resoldre per continuar en el camí de la pau i que tenen a veure amb les economies il·lícites.
Colòmbia continua com el principal exportador de clorhidrato de cocaïna. Si l'Estat no té la capacitat d'arribar a aquelles zones on estan els cultius d'ús il·lícit, aquest acord serà quizá bastant difícil que sigui sostenible en el temps. L'erradicació de la situació inevitablement s'haurà de fer amb un enfoc de drets humans i que no s'erradiqui la mata de coca com s'ha fet durant tots aquests anys, que evidentment no ha respectat els drets humans dels camperols.
Parar atenció a les zones de frontera també és un repte on es concentra el conflicte. La frontera amb Venezuela, per exemple, o amb l'Equador.
El Chocó, per exemple, que és la zona més pobra de Colòmbia, on un 98% de les persones són de raça negra, és la sortida de la coca cap a Amèrica Central i cap a Amèrica del Nord. Per tant, són justament aquelles zones on coincideix conflicte, coca i gent vulnerable, on s'haurà de treballar molt en aquesta etapa del postconflicte.
Hem parlat també amb Gerson Lugo Saldaña. Ell és advocat, defensor de drets humans, president de la Corporació pels Drets Humans Caguán Vive. Segons ell, un dels punts més importants és el que té a veure amb la regulació de la terra i el dret a la propietat rural i també la reforma militar.
En estas zonas donde no ha existido, digamos, presencia del Estado, pero donde el Estado ha llegado a través, digamos, de las fuerzas militares como un mecanismo de retomar, digamos, esos territorios por vía de la fuerza, pues ahora, digamos, que tendríamos unas fuerzas militares renovadas, una estructura militar con un enfoque humanitario, unas fuerzas militares que van a tener que empezar a llegar a las zonas donde históricamente ha hecho presencia las FARC y donde las FARC pues han jugado un papel supremamente importante en la regulación de la convivencia ciudadana. En ese sentido, pues estas nuevas unidades militares ingresen no en el viejo escenario de chocar con las comunidades, sino en ese escenario de la implementación, en el escenario de un posconflicto que es, digamos, lo que se viene a partir de la firma del proceso de paz.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio.
De totes les violències que hi ha a Colòmbia, un grup ha entregat les armes, una facció petita de totes les violències que hi ha al país, però un pas enorme, un acord que ha tocat molts temes per canviar estructuralment el país, més enllà de la dissolució d'un grup armat. Els acords que s'han firmat aquesta setmana i el plebiscit de demà són el primer pas per a la pau en un país com Colòmbia, on encara sobreviuen guerrilles com l'ELN a les regions frontereres amb Venezuela, per exemple, o l'Exèrcit Popular d'Alliberament, que es concentra sobretot a la costa pacífica. Centenars de bandes criminals associades al narcotràfic i al control del territori i també a altres negocis relacionats amb l'explotació dels recursos naturals com la mineria il·legal. La violència continua al país, però s'ha fet un pas cap a la pau.
Ara la guerra... No.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.